Al matí de Ràdio Sabadell.
Ho dèiem tot just a arrencar el programa que aquest any arriba una nova edició de l'Indocumentari, el festival documental de la nostra ciutat de Sabadell. Serà la quarta edició i haurem d'esperar, això sí, fins al mes de novembre. Arriba amb canvis i amb diverses mesures de seguretat derivades per la Covid-19. I per saber-ne més, doncs avui el que fem és parlar amb el seu impulsor. Nando Caballero, bon dia, com va?
Bon dia, Raquel. Bé, bé, bé.
A veure, doncs explica'ns, perquè tenim moltes ganes. Al final, doncs, sembla que hi haurà una nova edició del festival perquè doncs, han hagut diferents retards, no? Com ha estat el procés fins a arribar aquí? I no sé si tenies dubtes de si tirar endavant o no aquesta mostra.
Aquesta és una bona pregunta. bueno, anem. A nosaltres ens ha passat el que li ha passat a tothom, que hem tingut cancel·lacions i molts problemes. El festival s'anava a celebrar al maig, però evidentment al maig estaven en plena pandèmia i confinament i van posposar al setembre. Ho feien a l'Estruc, però al Teatre de l'Estruc, però ara a finals de fa unes setmanes, i pues, el Teatre de l'Estruc, doncs, per un problema de renovació d'aire, doncs, també han tingut de suspendre totes les seves activitats. I llavors ens hem vist obligats a tornar-ho a posposar i tenim una data que és el dissabte, dia 7 de novembre. Ara sí, això és inamovible. Sí,
el 17 de novembre, dissabte, tothom, apunteu a les agendes.
Sí, on d'alta baix.
Que esperem que no hi hagi més canvis. I això sí, clar, el que sí que pot canviar és l'evolució de la pandèmia, però de moment suposo que ja teniu algunes mesures, perquè hi haurà doncs, documentals que podrem veure físicament, d'altres seran en línia. Com ha estat? No? Com ho heu fet? I també, no sé si això també us pot donar doncs, més visibilitat.
Clar, bé, bueno, preveient aquestes coses, doncs el que hem fet és això, fer un part online i una altra part presencial. A l'Estruc, el dia 7 de novembre, dissabte 7 de novembre, el que farem serà, bueno, una de les sales, ho farem dintre d'una de les sales de l'Estruc, que es pot ventilar i bueno, que compleix amb les mesures de seguretat que ha aprovat l'Ajuntament. I allà projectarem el curtmetratge, el llargmetratge guanyadors del festival.
Molt
bé. I després online farem la resta de documentals. Llavors, si hi hagués algun problema, ens ho passaríem tot online. Però hem volgut tenir aquesta dualitat.
Mantenir, no?
Pensant en això, no? Que no tornar a posposar res més. I si realment, esperem que no sigui així, però si realment d'aquí al novembre doncs, ens trobem una situació que no es pot realitzar físicament, doncs faríem tot online.
Clar.
Però ja hi ha la previsió aquesta, no? De que una bona part sigui online a través d'una plataforma que es diu Fest Home, que és la plataforma de festivals online de cinema i de documentals.
I què haurem de fer, però, per tenir l'opció de veure els documentals així en
bueno,
línia?
Pues, serà entrar a la web a indocumentari.com i doncs allà trobarem l'enllaç per veure el documental el mateix dissabte per la tarda. Serà gairebé com si fos en directe, però online.
Molt bé.
I tot és gratuït, com sempre, en documentari, i passa que, clar, evidentment s'ha de reservar a la web de l'Ajuntament de l'Estruc, que ens habilitarà per tal efecte, i tot això, però tots els links, tota la informació i tot ho tindreu dintre d'unes setmanes a indocumentari.com.
Molt bé, doncs seguirem de ben a prop per també doncs, entrar i accedir-hi. A més, una proposta gratuïta. Explica'ns abans d'entrar en matèria, perquè volem desgranar una mica doncs, la selecció de documentals que heu fet, però explica'ns la filosofia d'aquest festival i com va néixer doncs, ara fa 4 anys a la nostra ciutat.
Bueno, la idea era fer un festival de documentals, no? Que no hi havia cap, i bé, jo soc documentalista, el Vicenç, que és l'amic que també m'ajuda, bueno, que estem que entre els dos fem, uh-huh. Portem el festival. També és documentalista, fent documentals, i estem bojos per els documentals. I vam pensar que, bueno, que a la ciutat feia falta un festival, no?, de documentals. Uh-huh. Al principi, les dues primeres edicions la van fer a la fresca, a l'estiu, a la capella de Can Gambús, que va estar molt xuli, està tot molt bé. El problema és que ens trobaven que només podíem passar una pel·lícula per dia, perquè, clar, tenia d'esperar que es fes de nit, i si plovia van tenir de cancel·lar algunes coses, i llavors vam optar a fer-ho en algun lloc interior. Uh-huh. I llavors l'any passat, que va ser la tercera edició, la vam fer al Cinema Imperial. Uh-huh. Al Cinema Imperial va estar força bé, molt, molt xuli, però volíem donar un pas més endavant, i vam creure que l'Estruc ser una instal·lació com més adient per una cosa així, no? També uh-huh. fan el Mecal, bueno, és una cosa com... tenen tota una programació artística i bueno, i aquest era l'emplaçament d'aquest any.
Molt bé. Doncs, si et sembla, anem desgranant part dels documentals que es podran veure.
Sí.
Vinga, comencem amb Exodus, que el títol jo crec que ja és tota una declaració d'intencions. Per què el vau escollir?
Sí, Exodus, els documentals vam escollir, s'han presentat 100 i pico, nosaltres vam fer una, des de l'organització, una criba, uh-huh. una primera selecció, i després un jurat va escollir els 6 documentals seleccionats, 3 llargs uh-huh. i 3 curts. Llavors, el per què és perquè són documentals que són molt interessants en tot. Me'n refereixo ja la resposta a tots, no? Perquè són documentals que són molt interessants, estan molt ben fets, i dels que s'han presentat, doncs, creiem que... Uh-huh.
Que tenen molta qualitat.
Que val molt la pena. N'hi ha moltíssims que també... La majoria que ha passat això, però bueno, només es podien escollir 6. I això. Uh-huh. L'Exodus és un documental d'un noi belga que es diu Oliver Stiller, i parla una miqueta sobre
el fenomen de la migració, sí.
Creuen la frontera de Mèxic per arribar als Estats Units, de gent procedent d'Honduras, Guatemala i El Salvador, no? És un document uh-huh. que impressionant, molt ben realitzat, molt ben fet, i bueno, que explica una de les realitats, tristes realitats uh-huh. que hi ha en el món
actual. Doncs escoltem una part d'aquest documental.
De refugiados se debe estar directamente relacionado a una causa que es la delincuencia organizada de Estado.
Lo que van a hacer es que los van a secuestrar y no meten la culpa a los de la caravana.
Doncs una proposta que segur que farà despertar el sentit més crític, l'esperit més crític dels espectadors. També l'indocumentari, doncs, hi ha propostes molt diverses, com per exemple descobrir la història del polifacètic violinista Ara Malikian.
La música en nuestra familia es más que música, es más que un violín, es sobrevivir, ¿no? Es la vida.
He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. En el primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de 1,5 millones de armenios, incluidos mis abuelos, y hoy día está completamente olvidado. No está ni reconocido por la gran parte de todos los gobiernos del mundo por razones políticas o económicas.
Doncs també altament recomanable veure aquest audiovisual per apropar-nos a l'univers de Malikian i també, doncs, a la seva vida i a la seva lluita, no? Per portar també la seva música, no?, arreu del món i fer-la més accessible, Nando?
Sí, és un documental que a mi m'encanta perquè, bueno, de fet va guanyar el Goya, crec, l'any passat, uh-huh. a millor documental, o sigui, és un documental molt ben fet, també, brutal, i parla de música, parla de l'Arem Malikian, però també parla d'això, no?, de... Bueno, és una miqueta com el d'abans, no?, o sigui, uh-huh. parlant d'aquest èxode, dels refugiats, i de la seva filosofia també de viure del Malikian, que l'ha portat doncs a viure per tot el món i a voltar, i és un documental molt interessant.
I a fer més accessible la cultura també. Explica'ns el següent documental que proposeu.
Bueno, no sé, podríem parlar de Morning Gambia,
vinga,
de Nacho Leuta.
Que aquest em sembla que també serà contundent, no?
Sí, aquest també. I en els tres curtmetratges són bastant socials. En el tema dels llargs, doncs, són temàtiques diferents, però els tres curtmetratges són bastant socials. Morning Gambia, doncs, parla del Hassan, que és un nen que viu al carrer, a Àfrica, i bueno, a Gambia, bueno, allà hi ha tenen milions de problemes, no? Però un d'ells és que el tema de la bruixeria, no? O sigui, la gent s'acusa de bruixeria i tal, i bueno, fan unes autèntiques barbaritats. I ell té una gravadora, petita gravadora, en la que va explicant la seva vida, i és un documental també colpidor, i que també, pues això, parla d'una realitat, d'una societat que ens és completament, des d'aquí, vista des d'aquí, completament estranya, però que també ens permet apropar-nos, no? a com viuen i el que li passa a la gent. I sobretot aquest també, Morning Gambia, té una producció i una fotografia espectacular.
Doncs també una proposta molt interessant, Morning Gambia, per doncs acostar-nos a aquesta altra mirada, no? I també doncs a la vulneració moltes vegades dels drets i a la violència pel fet d'haver nascut en un territori concret. Tenim més propostes. Vinga, la següent.
Vinga, Peking Pack Suite, del Pedro González, parla del Sam Peckinpah, el
director
de cinema, no?, de Grupo Salvaje, i parla a través de Lupita Peckinpah, que és la seva filla petita, i llavors ells van a Livingston, a Montana, on van viure els darrers anys al Peckinpah, i a partir d'allà records i més coses, doncs, parlant de la figura d'aquest cineasta, no? I bé, aquest, ja sortim del tema més social per endinsar-nos en el món artístic i en el món del cinema i de les relacions humanes també, no? Perquè també ja parla de la relació d'ell amb el seu pare, bueno, i tot.
Clar,
tot això.
Això és molt interessant, no? També doncs a conèixer doncs aquest geni del cinema a través de la mirada de la seva filla. Escoltem també un fragment.
En 1978, mi padre era uno de los directores de cine más importantes de Hollywood. Sin embargo, él decidió abandonar la industria cinematográfica e instalarse en un pequeño pueblo de Montana. Lejos de todo.
We're going to be heading right to the Murray Hotel.
Doncs, com ens comentava el Nando, segurament per tots aquests matisos seduirà també els espectadors d'aquest festival. Seguim amb la següent proposta. Nando, on ens porta?
Ens porta al Sàhara i ens porta a Catalunya, perquè parlem de l'Exara, el títol d'aquest curt documental de Rubén Capilla i en Marc Ferrà, que parla dels nens i les nenes. Bueno, aquí es centra en la figura d'aquesta nena, de l'Exara, però parla d'aquestes...
dels projectes, no?, de vacances en pau, dels estius que passen molts nens.
Clar, que viuen en el seu lloc d'origen, no?, i passen els estius, doncs, en aquest cas, a Catalunya. I el curt documental el que explica una miqueta és aquest trànsit entre una cultura i una altra, entre una manera de fer les coses i una altra, entre una vida i una altra, no? I aquests contrastos, no? i és molt emotiu, és un documental molt emotiu, molt xulo també.
Doncs també molt interessant, no?, veure com la protagonista suposo que farà de lligam, no?, entre aquests dos mons, entre Tindouf i Mallorca, no?, a través de la seva mirada, de la mirada d'una nena de 12 anys i que suposo que també hi haurà molta part de crítica, no? Escoltem també un fragment d'aquest documental.
Con impaciencia.
Paciencia. ¿Y tú, Adri, qué piensas?
Nerviosa.
¿Estás nerviosa? ¿Por qué viene luego? Bueno, estamos un poco nerviosos, pero menos que el primer verano y que el segundo verano. Lo que cuando se vaya acercando la hora nos iremos poniendo más, ¿eh? Y ya verás cómo la vamos a encontrar. ¿Tú cómo crees que la vas a encontrar?
Con un vestido azul.
Doncs, Nan, doncs, acaba de trucar també la Dori Garcia, que és una oient del programa, preguntant per les dates i què ha de fer. Recordem una mica la dinàmica, que serà el 17 de novembre, que encara tenim temps, però
el
recorda...
El 7 de novembre.
Això, el 7, perdona, el 7 de novembre. Ja donava jo malament la informació. El 7 de novembre i recorda-li també què és el que havia de fer.
Pues el 7 de novembre fent l'indocumentari, en dos parts, diguéssim. Ja anem 4 documentals online, que es veuran a través de la plataforma Fes Home, i hi haurà dos documentals que es veuran a l'Estruc, a l'espai de l'Estruc, a les 6 de la tarda, els de l'Estruc. I el que t'han de fer és, dintre d'unes setmanes, entrar, perquè, clar, això no ho controlem nosaltres, la web de l'Ajuntament ens tenen d'habilitar la reserva online, i, bueno, no te sabria dir el dia exacte.
Però és igual, jo crec que ja li hem donat la informació a la Dori i a tots els nostres oients, no?
Si entrem en documentari.com en tot un parell de setmanes, crec que com a molt, pues allà hi haurà tota la informació, tots els links, enllaços per anar a fer-se una cosa o fer una altra.
Clar, per gaudir d'aquesta experiència, de veure tots aquests documentals d'aquest nivell i de forma gratuïta, que això també és molt interessant. Acabem amb l'últim, no?, que ens queda,
l'Equipo D. Sí, bueno, l'Exara és el guanyador a millor curt documental del festival i ara l'Equipo D, Los Códigos Olvidados, de Jorge Laplace, que ja el van tenir l'any passat amb el segon curtmetratge que es deia 23 disparos en el festival, però doncs, aquest any el tenim amb un llargmetratge que es diu l'Equipo de los Códigos Olvidados i és el guanyador també del millor llargmetratge del documentari 2020. I no voldria explicar molt l'Equipo de los Códigos Olvidados, però bueno, parla de la Segona Guerra Mundial, de criptografia, de republicans exiliats, d'Alan Turing i de la màquina Enigma.
Doncs vinga, escoltem una mica també una part d'aquest documental i així sense fer spoilers, però sí que parlant d'això, no?, d'aquest misteri a la Segona Guerra Mundial, d'aquest desxiframent de còdics, una mica perquè els oients es facin una idea.
L'histoire est pas très connue. Très peu de gens savent réellement ce qui s'est passé. La raison, c'est le secret. Pour s'attaquer à des systèmes de chiffrement aussi complexes, il fallait s'entourer du plus grand secret possible.
Doncs molt enigmàtic, sentíem ara a veure com es farà aquesta informació, com s'anirà donant aquesta informació. Per concloure, Nando, explica'ns també qui forma part d'Indocumentari, d'aquest festival, com també treballeu i us coordineu i quin suport rebeu per fer-ho possible.
Bueno, doncs, bueno, dir-te que l'Equipo D sentireu a parlar d'aquest documental perquè és autèntica passada. O sigui que l'acaben de fer nosaltres, bueno, ja l'hem estrenat, no en serem nosaltres, però comença el seu recorregut i el veureu a molts llocs perquè realment és una autèntica passada. El festival pues, el fem, diguéssim, el dirigim jo i el Vicenç Ferreres, com deia abans, que són dos documentalistes...
Malalts d'aquest gènere, no?
Aquí està. Després tenim un petit equip que ens ajuda i després d'aquest any hem tingut de jurat a la Lola La Paz, que va guanyar l'any passat hem agafat de jurat a les dues guanyadores dels documentals del festival de l'any passat, la Lola Paz, que és una documentalista de Sabadell, uh-huh. i la Natàlia Regàs, que és de Barcelona, i que també amb el seu documental doncs va, uh-huh. doncs va guanyar. I bueno, comptem amb el recolzament de l'Estruc, de l'Ajuntament, i poc més. És un festival petitó que el fent, bueno, amb poc pressupost, uh-huh. gairebé sense pressupost, però amb moltes ganes, amb molta, molta il·lusió.
Uh-huh. I a més apostant per aquest gènere, perquè doncs, potser també és una manera, no?, com comentàvem, a través de diferents mirades, doncs, a transmetre molts valors, a explicar, a denunciar.
Clar, és que la gràcia dels documentals, una cosa que m'agrada moltíssim dels documentals és que són molt transversals. O sigui, el documental pot començar per parlar, o sigui, o en general parlar d'una cosa, però en el camí s'expliquen moltíssimes coses, no? Hi ha moltes coses que toca, encara mm-hmm. que surtin de la temàtica, no? del festival, no? I vas cap aquí, vas cap allà, no? I un bon documental ben fet, doncs et transporta o t'explica o et mostra doncs moltíssimes realitats.
Doncs ens encanta que torni aquesta quarta edició de l'Indocumentari. Una abraçada molt forta,
moltes
Nando.
Moltes gràcies, Raquel.
I anirem parlant, quan s'acostin també doncs, aquestes dates, per si hi ha qualsevol canvi. Una abraçada, que vagi molt bé. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Amb Raquel García.